Genís, no volíem deixar l'ocasió de tenir el teu talent per descobrir-nos catalans i les seves històries. I avui volies parlar de Jordi Sabaté Pi.
Sí, m'he obsessionat, jo tu saps que la setmana prèvia m'obsessiono amb un personatge.
Sí, sí. Se't fica al cap, vius amb ell, diguem-ne.
En aquest cas he conviscut amb els goril·les.
Sí, sí.
En plan de Jan Fossi.
No, home, però el qui el nom no li vingui, efectivament, és l'antropòleg i primatòleg que molta gent el recordarà perquè va descobrir, diguem-ne, el floquet de neu.
Jordi Sabaté Pi.
Sí.
Un clàssic de la ciència catalana que algun amic aquesta setmana m'ha dit: home, com és que la setmana en què hi haurà l'11 de setembre portes un personatge que no hi té res a veure? Sí.
Ah, sí?
Sí.
A té a veure amb l'11 de setembre, la diada.
Totalment, a mi el que m'interessa...
No, home, sempre tens aquella imatge del Sabaté Pi agafat el floquet, no? Sí. Que és superpetit i com arribaven a Barcelona.
Bé, li va salvar la vida, en certa manera, perquè el portar-lo a Barcelona va significar treure'l d'un entorn poc hospitalari per ell. Un goril·la blanc, a l'entorn on el va trobar, havien matat els seus pares, uns caçadors, i per tant tenia poc futur. Sabaté Pi el va portar a Barcelona, va conviure amb ell en pis de l'Eixample, que era el del veterinari del zoo de Barcelona. Barcelona.
Hòstia,
boníssim. I a partir d'aquí...
El va tenir a casa.
El va tenir a casa. Tu t'ho pots imaginar. Bé, t'he de dir que avui dia hi ha algunes persones que tenen goril·les a casa, eh?
Home.
Ximpanzé, no, perdó, ximpanzés. El ximpanzé... Sí, sí.
902-4700, Twitter, Facebook,
sí, sí, sí.
I via lliure @racup.net. Escolta, no, allò que... Què diuen a la ràdio? No, si viviu amb un mono a casa, truqueu, home. Expliqueu-ho.
Mono,
sí, no, un ximpanzé, un goril·la, un goril·la a casa, igual...
No, goril·la no. Goril·la, això només pot fer un Sabaté Pi.
Sí, sí, exacte.
Per justificar del personatge, em dius, i per què me'l portes?
Sí.
A mi el que m'interessa és una mica destacar l'excel·lència científica, sobretot, d'una sèrie de catalans que han fet molta cosa arreu del món, que s'han convertit en internacionals i que gràcies a aquesta categoria professional han dut el nom de Catalunya, diguéssim, a un nivell molt alt i realment important. En el cas de Sabaté Pi, això és primordial. Estem parlant de la Dian Fossi català, sense exagerar. Que a part de que eren amics, es va dedicar a l'estudi dels goril·les i dels simis d'una manera dels primats, i una manera com a primatòleg va una mica introduir alguns conceptes i va descobrir fets de la seva vida que els compromet d'una manera total amb el futur primatòleg que vulgui estudiar qualsevol cosa, ha de passar per Sabaté Pi. A nivell internacional, eh?
Si no estem parlant, és a dir, diríem que Floquet de Neu ha tapat
exacte
tota la trajectòria professional de Sabaté Pi.
Home, és l'únic goril·la albí que hi ha hagut al món,
sí,
que l'hàgim trobat,
que l'hàgim vist, sí.
Però és important destacar que Sabaté Pi és un dels científics més destacats a nivell mundial en l'estudi dels primats. Això és primordial. L'any 72, per cert, sacseja a la comunitat científica, això ja és més desconegut, dient que la cultura, afirmant que la cultura no és exclusiva dels humans. Per què? Perquè els ximpanzés també tenen conductes culturals. Oh, què diu aquest home? Bé, el primatòleg Sabaté Pi diu que ell definitivament pot canviar la concepció que tenim dels primats i també, això és el més interessant, de nosaltres mateixos. Com ho fa això? T'ho explicaré quan haguem parlat del floquet de neu.
Oh, clar, va, clar, fuera, perquè... fuera.
Per què?
Has fet un next coming aquí que ara m'he
quedat... Clar, perquè vulguem o no vulguem, el Sabaté Pi el coneixem pel floquet de neu. Que,
sí,
també,
clar, clar.
Que també és molt interessant. Per què? Perquè tots tenim aquella imatge que tu has dit del Sabaté Pi.
D'anar amb la mà agafada.
Exacte, que és com un nadó gairebé.
Sí.
És com una figura humana.
Una criatura, sí.
Exacte,
sí.
Perquè recull aquesta cria, li salva la vida, a prop de la ciutat de Gnó, de... NKO, s'escriu, del riu Muni, actualment Guinea Equatorial, conscient que es trobava davant d'un cas únic i conscient també que portar floquet de neu a Barcelona podia suposar un avenç científic realment important, i ho va ser. Se l'emporta... Bé, t'he de dir que el Sabaté Pi era conservador del Centre d'Experimentació Zoològica d'Icunde, depenent del zoo de Barcelona, i que, per tant, aquesta connexió és la que va permetre portar aquest simi a Barcelona. Va comprar-lo per 20.000 pessetes, el caçador que havia matat els pares del floquet de neu, i uns mesos després ell i el floquet de neu vivia en un pis de l'Eixample. La notícia va suposar un cop tan impressionant a la comunitat científica mundial. Aquella foto, aquella imatge del floquet d'un goril·la albí va donar la volta al món, i el cop més sensacional va ser quan van ser rebuts tots dos, el floquet i el Sabaté Pi, en audiència per l'alcalde de Barcelona, que en aquell moment era Josep Maria de Porcioles.
Sí.
I com a curiositat he de dir que s'explica la llei llegenda diu, ai, i de fet algunes persones ho van veure...
D'aquesta relació amb Porcioles.
D'aquesta relació d'en Floquet de Neu amb, sí, Porcioles. Ets dolent, eh?
No. No, què va passar amb el Porcioles?
S'explica que va defecar... No, no. El goril·la va defecar mentre era assegut a la cadira del despatx de Porcioles.
No.
Però moment històric de la cultura científica catalana. Això, clar...
Xavi, sí, el Floquet va deixar les seves restes a la cadira de l'alcalde.
Maco, això, també. Clar, els animals tenen això. O sigui, tenen...
Sí, home, els platós de televisió no s'ha vist vegades, que fan la gràcia d'aquesta de portar un animal viu
a
i ho deixen tot.
Però a la cadira de l'alcalde, no, m'entendràs que m'entens.
Clar, però la pregunta que em faig a continuació és qui va fer seure el...
No, això passa.
El Floquet, o sigui, a la cadira de l'alcalde.
Jo crec que hi ha moments a la història, sí, de l'humanitat, en què succeeixen fets que s'escapen de la voluntat humana, sí, i que el mateix destí de la civilització fa que, en un moment donat, el Floquet de Neu... Ah, mira, seria graciós que la seguessin, i en aquest moment es defeca.
Hi ha un que té la idea, no? Diu, sí, fem-li una foto.
Que no devia de ser d'en Sabater.
No, segur que no.
Que era un home més aviat, bé, portat per una reflexió...
I sempre, respectuós.
Sempre, no, molt respectuós. Mm. Bé, de fet, Floquet de Neu va arribar a tenir 22 descendents.
Sí.
De moment, cap dels descendents és el vi. T'he de dir, com a curiositat, que va morir de càncer de pell, bastant previsible, per cert, el 2003. Se li va aplicar l'eutanàsia. O sigui, va ser un goril·la, de fet, al qual se li va començar a aplicar una sèrie de fets, coses humanes.
I que en alguns humans no se'ls hi aplica.
Al zoo, quan això va passar, van arribar un munt de cartes de gent que demanava que es clonés. No és mala idea, aquesta. Ara bé,
clonar
Floquet de Neu. Fet que el convertiria en un dels animals del món... El converteix, de fet, en els animals del món amb més sol·licituds per ser clonat. Imagina't, hi ha un rànquing que es veu que encapçala Floquet de Neu, que la gent vol que... Bé, seria possible perquè el Zoològic de Barcelona conserva aquesta ADN d'aquest goril·la. Ara, a mi el que més m'agrada és quan el Sabater Pi ofereix la idea que té de la mort d'en Floquet de Neu.
És més, trobo que el van mal aprofitar, perquè ara, per exemple, hauríem pogut dissecar i dissecat, ben dissecat, no per això d'aquí, sinó fet per nord-americans, la gent hauria de veure igual.
Interessant, eh?
Sí, sí.
Què et sembla? Quin debat?
Sí, Sabater Pi, el que deies, dissequem-lo, que encara la gent el podrà veure.
Sí, què en penses? És complicat, això.
Sí, molt,
una decisió,
molt.
En aquell moment, esclar, dissecar un animal que gairebé s'ha convertit en persona per, sí, molta gent, nens que l'anaven a veure, és una mica impactant.
Molt. Jo crec que seria complicat, després d'haver vist Floquet de Neu moure's i fer les coses que feia, coses molt estranyes, també s'ha de dir.
Sí, bé, un animal.
Sí, però bé, hi ha històries molt...
Sí, però vol el cas és que això, sí, però això ho assegura, sí, el Sabater Pi.
Sí, sí, sí.
El mateix,
sí, sí,
que va portar a Barcelona. Per, sí, tant, sí, imagina't quina opinió m'ha semblat molt, molt curiós que ell mateix...
Xocant, sí.
Molt, molt xocant. Bé, Sabater Pi viatjava constantment a l'Àfrica. De fet, va viure gairebé més anys a l'Àfrica que no pas a Catalunya. A Ruanda estudia els goril·les de muntanya amb la Diane Fossey.
Clar, és que tu feies referència a la Diane,
sí,
Fossey.
Sí, és que és molt important, això. Eren molt amics. Eren molt amics i, a més, la zoòloga que va inspirar la pel·lícula, la famosa pel·lícula Goril·les a la Boira, tot i que Sabater Pi és bastant més desconegut que ella,
sí,
força,
sí,
més, evidentment, t'he de dir que és descobridor de fets que la Diane Fossey no només... A veure, no ho va aprofitar, però sí que va descobrir una sèrie d'aspectes en el món dels goril·les que són espectaculars.
A veure, quins...
Bé, tu volies arribar, sí, a aquest moment.
Home, jo volia saber veure què és el que fa que Sabater Pi sigui mundialment conegut, diguem-ne, des del món acadèmic.
Per clar, bé, t'he de dir que, per cert, això, els volcans Virunga, que era aquell lloc de la pel·lícula de la Diane Fossey,
sí,
era,
sí,
tan especial, sí, deixa'm anar per aquí, perquè vull mantenir una miqueta més aquesta tensió dramàtica, mm-hmm, del descobriment.
Vols que ja t'ho he preguntat dos cops, dic, a veure, què va
paisatge,
fer?
És, una mena de, és un paisatge alpí, amb una vegetació completament molt estranya, no sembla la Terra, sembla d'un altre món, i ell, el Sabater Pi, completament enamorat d'aquest paisatge, es passa mesos i anys estudiant aquests primats. Però sobretot també, i ara t'ho destacaré d'una manera, el més important era la seva relació amb els indígenes. L'èxit científic del Sabater Pi es deu sobretot al fet de com es relacionava, i això és molt important, amb la gent que vivia al lloc on ell estudiava i on va fer aquests descobriments científics. Sobretot dels Fang. El Fang, que era una ètnia africana, va ser el poble que li va descobrir, que va fer que, per exemple, el Sabater Pi descobrís no només aquest goril·la, el vi, sinó la gegantina granota Goliat.
Com?
Sí, sí. El Sabater Pi és el descobridor de la granota més gran del món, que li va posar el nom de granota Goliat. La va capturar, per cert, hi ha una foto molt famosa.
Com ens hem d'imaginar? No, vaig a buscar una foto
una
de la granota
de conill,
Goliat.
És una mena de conill.
Que digueu.
Sí, sí, home, i tant. No, no, perquè és que t'enganyo. O sigui, el Sabater Pi, conegut com pel tema del floquet de neu, a més, descobreix aquesta granota. No només això, sí, sí, és enorme. El Xavi Bordó s'acaba...
Com de posar una foto, a veure si...
Penja-ho.
Jo
segueixo, eh?
Però si és un monstre. Si és un monstre, la granota aquesta.
A més, també descobreix l'ocell indicador de la mel. Ocell indicador de la mel. Aquesta au és com el cant indicava als indígenes on eren els ruscos d'abelles. Es produeix un fet simbiòtic entre el fang i aquest ocell que és una de les interaccions entre humans i animals més curioses del món.
O sigui, els indígenes,
per una banda,
parlaven, és a dir,
comunicaven amb aquest ocell que els indicava on era la mel, perquè a canvi era una qüestió... O sigui, aquest ocell s'alimenta de les larves i de la cera, uh-huh, i de coses que produïen aquesta tribu, i ell, a canvi, els indicava on era la mel.
Hosti, que bo.
Impressionant, impressionant. El Sabater Pi, però, que ho descobreix, el que veuràs ara és el demostra el per què Sabater Pi és considerat a nivell internacional un home realment únic. Llegeix en una revista que s'està buscant que es creu que existeix, hi ha l'existència d'un ocell que és indicador de la mel per la zona on ell està estudiant, i ell, ara ho explicarà, decideix anar-lo a trobar.
Quan he encuriosit per aquesta notícia, vaig parlar amb els meus amics indígenes i els vaig dir: coneixeu aquest ocell? I em van dir: home, i tant. Diu que en vol un. Dic: sí, home. Diu: demà mateix en tindré un. I el dia següent em van portar un indicador de mel. Com que me'l van portar mort, el van preparar, li van treure les tripes i van posar una mica de formol. I el vaig enviar al que havia fet l'anunci, que era el doctor Jaume Chapin del Museu de Ciències Naturals de Nova York. Al cap d'uns dies em va contestar dient: mai rebut l'ocell. Realment és un indicador de mel, però no m'interessa aquest. M'interessa l'indicador de mel de cua de lira, que és bastant raro, però amb paciència el podràs obtenir i a la vegada podràs saber coses de la seva conducta.
Increïble.
I també el va trobar, eh?
Ah, també va trobar l'altre.
És que cua de lira.
M'ha fet una mica ràbia el doctor de Nova York. Ell fa l'article.
Ell fa l'article.
I llavors Sabater Pi es baralla, parla amb els indígenes, sí, aconsegueix l'ocell, l'envia a Nova York i l'altre: no, sí, però no és aquest.
No és ben bé aquest. No és ben
bé
aquest.
A mi que em farà
són els indígenes que diuen: com vol un?
Sí, però com si estiguessis al mercat. Ah, sí, home.
Com vols un d'aquest? O sigui, un ocell que mai havia vist ningú, que la comunitat científica sabia de l'existència d'aquest animal, però és el Sabater Pi el que, sobre el terreny, decideix consultar els seus amics i trobar-lo. A mi...
És molt bona aquesta relació amb els indígenes, és que és brutal.
És el que diferencia el científic dels altres, entens? I és el que també va convertir la Diane Fossey en un personatge tan conegut, per la seva relació directament amb els goril·les. Que també la va tenir el Sabater Pi. El Sabater Pi, i ara sí, és descobridor d'una sèrie de conductes que li fa assegurar que els ximpanzés, sobretot, tenen una cultura. La paraula cultura és aplicada per primera vegada amb els simis a partir del Sabater Pi, quan es troba uns bastons clavats a terra per caçar tèrmits en un lloc on no hi vivien humans. I diu: coi, això què hi fa aquí? Qui ho ha fet? Com és possible?
És una eina.
Sospita que són els ximpanzés, estudia, averigua, dorm allà, i és la primera pista del gran descobriment sobre la cultura d'aquests primats. Els ximpanzés i els goril·les són genèticament els nostres parents més propers, i aquí, amb aquesta frase gairebé, amb aquest concepte, comença la idea que el 72 publicarà, assegurant que els simis tenen una cultura tan similar a la nostra que, de fet, ens emparenten amb ells.
O sigui, clar, el que troba és una eina.
És exacte, és una eina.
És un bastó que està utilitzant el goril·la per aconseguir una altra cosa.
Ens estem trobant a nosaltres mateixos fa tants i tants anys, m'entens? O sigui, jo crec que...
Com si haguessis trobat sílex, no? Diguem-ne, les pedres d'aquestes així
molt
com...
Bé. Tres exemples. Els ximpanzés.
Sí.
Són capaços de fer servir eines com petits bastons, com acabem de veure, per capturar tèrmits. Això ja de per si és impressionant. Pedres per trencar closques de les llavors. O fulles o molses. Això per Nadal, quan vas a buscar molsa del pessebre, tu pots... És el mateix, és el mateix, eh? Per fer esponges. Per fer esponges, Xavi.
O sigui, els ximpanzés agafen molsa per fer esponges.
Per fer esponges. Això que es comés el sabater.
És increïble.
Tècniques que ensenyen els adults a les cries, a més. Esclar, el bo de la cultura no és la cultura en si, sinó la transmissió. És com això que estem fent ara, no? Explicar el floquet de neu, el sabater pi, a gent que no en sap res, els que en saben molt es queixaran perquè diran, no, això no és ben bé així, perquè la deien fos, si és la deien fos, és igual. Però aquestes tècniques que els adults ensenyen a les cries és el que amb ell realment li fa encetar aquesta nova teoria que el fa internacionalment tan conegut. Per tant, té una cultura pròpia que transmeten de generació en generació i genèticament els humans estan a prop dels... els ximpanzés són més a prop dels humans que dels goril·les. Repeteixo la frase? Els ximpanzés són més a prop dels humans que dels goril·les genèticament.
Ostres.
Aquesta és forta.
Ara m'has deixat
aquesta mort. És forta. Són dels pocs animals que es poden reconèixer en un mirall, per exemple.
Els ximpanzés.
Això, ostres. Els ximpanzés. Mm. Això és impressionant. Però encara n'hi ha una altra espècie de ximpanzé que són els ximpanzés, que són els bonobos. Mm-hmm. Els bonobos es distingeixen sobretot perquè tenen una cara negra, són més intel·ligents que els ximpanzés. De fet, tenen una figura, la gent que ho busqui, si vol, a Google, un bonobo sembla gairebé un humà. Té un aspecte molt...
Abans hem buscat una.
Poden sentir compassió.
Que els bonobos?
Els bonobos. Tenen paciència i ajuden els altres sense esperar res a canvi. Amb això ja no s'assemblen tant als humans, eh?
Genís. Perquè...
Sí. Sense esperar res a canvi, tenen el sentit de gratitud i tenen el sentit de solidaritat, els bonobos. És un animal fantàstic.
Bueno, és pràcticament humà.
També t'he de dir que són els primats menys agressius, per tant, en aquest sentit, encara que ens sembli mentida, s'assemblen molt als humans, tot i que, atenció, aquesta t'agradarà molt, eh? Resolen els bonobos dels seus conflictes mitjançant el sexe.
A veure, un moment.
Esclar, per això t'he portat el sabatepi. O sigui, en una setmana en què, en principi, hi haurà una moguda social important, entendre que els bonobos solucionen els seus conflictes a través del sexe és, per mi, francament, interessant. Totes les comunitats, tu saps, Xavi, que i a vegades es resolen conflictes no de la manera més indicada, i els bonobos ho fan a través del sexe.
Si tenen un problema... L'utilització del sexe com a lubricant, mai millor dit, d'aquestes relacions està bé. Llavors, el que proposes és... El que proposes és que de cara als conflictes Catalunya-Espanya, sobretot, molt de sexe, no passa res.
Sí, però el més important és que mentre els ximpanzés comuns, això el sabater Pi ho ressaltava molt, viuen en grups petits dirigits per un mascle, entre els bonobos són les femelles les que tenen un estatus superior. Elles manen.
Les bonobos, les femelles manen.
Sí. Tenen la pella pel mànec.
Mm.
Sí?
Porten els pantalons.
Porten els pantalons, molt bé. Sobretot allò dels bastons per caçar els tèrmits, que és providencial.
Genís, moltíssimes gràcies. La setmana que ve més,
I tant.
Dia lliure amb Xavi Bundó.